Passen 5 minuts del migdia. En directe a Ràdio 4, amics i coneguts, ja saben que el nostre espai comença a les 9, que acabem a la 1, i que al llarg d'aquestes 4 hores passen tantes coses i totes tan desendreçades, els explico. No perquè per antena sigui un garbuix, no, sinó perquè, com molt bé diu en Caupena, aquí tenim un guió, tenim una escaleta, que en Bassoles ja no és blanc, està transparent, perquè anem saltant contínuament. Ara va la Paula Calvo, no, que tenim 3 trucades, no, ara en Caupena, que posa la cançó de David Soul al Jordi Costa que li dedicam a l'Aurora, a la seva germana. No, que no sé què. Aleshores, és com un anar amunt i avall, anar amunt i avall, anar amunt i avall, que ens dona vida i que passa a través de la ràdio i que sé que a vostès també els hi agrada. Per què t'ordre? Per què t'ordre? Cap a 4:45 escoltaran l'entrevista que vam mantenir aquest dimecres passat amb el jutge instructor del cas Assumpta Basterra. Una conversa que no s'han de perdre. El jutge José Antonio Vázquez Taín, un gallec nascut l'any 1968, que m'explicava emocionat com els seus pares van haver de lluitar i treballar perquè ell pogués anar a la universitat i per poder fer les oposicions a jutge, de debò que és un encant de persona, acaba de publicar A l'infierno se llega deprisa, i l'escoltarem cap a 12:45 del migdia. Abans, en Juan Carlos Ortega, que al costat del mestre Cerdà està triomfant a Barcelona amb El Montaje a la Sala B de Luz de Gas. Però abans estàvem parlant amb la Paula Calvo, la nostra etòloga, que aquest dimarts passat va presentar amb el doctor Bulbena i amb altres metges, psiquiatres de l'Hospital del Mar de Barcelona, entre molts d'altres, bé, aquesta manera tan natural ja a la fi d'entendre que hi ha un lligam directe entre la nostra salut física i psicològica amb el lligam que tenim amb els nostres animals. Escoltàvem la Carme, que ens enviarà una foto del seu gat, amics i coneguts, efectivament, amicsiconeguts@rtv.es, però vostès poden fer lo propi, enviar-nos fotos del gat, de la tortuga, del gos, de qui vulguin.
Explicar-nos històries.
Efectivament, explicar
del
històries.
Del seu vincle amb aquests animals.
Ara, amicsiconeguts@rtv.es o @amicsiconeguts. Abans parlàvem d'aquest triomf d'en Keanu Reeves al cinema ara mateix de les pantalles americanes amb aquesta història d'un ex convicte, en aquest cas un ex assassí a sou, que es venja de la persona que ha matat el seu gos i que no para fins que el troba. Bé, doncs, Emily Watson, l'actriu de Harry Potter, fa poc li van donar un BAFTA a Los Angeles. Bé, doncs, emocionada, mirin la imatge a YouTube, li dedicava aquest premi tan important al seu hàmster. Deia que ella no hagués pogut fer Harry Potter si no hagués estat per en Millie. I ella deia, descansa en pau, aquest premi és per tu, Millie. I explica com quan ell va morir, doncs normalment com va passar. No? La gent que estava allà escoltant la Paula la sentia amb
molts
una reverència.
Molts devien quedar sorpresos.
Ploraven, però emocionats.
I d'altres emocionats. I és que, clar, no depèn de quin animal tinguem. Si sigui un hàmster, sigui un conillet, sigui un gos o sigui un gat, depèn de com ens els estimem i el vincle que tenim. I hi ha gent que el tenir aquest vincle amb un animal en un determinat període de la seva vida els ha donat un suport emocional tan fort que no ho poden oblidar. I és per mi, i des del punt de vista psicològic i de més, és totalment lícit que ella pugui dedicar aquest premi BAFTA al seu animal de companyia, que era llavors el seu hàmster Millie.
Un hàmster que es deia Millie i que és meravellós que ella hagi tingut aquesta sensibilitat de dedicar davant, imaginen, a Los Angeles, a un dels millors hotels de la ciutat, a l'hotel Beverly Hills, bé, doncs, davant de tothom. Hi havia doncs, Kevin Spacey, Melanie Griffith, Meryl Streep, bé, grans directors de cine, grans actors que tots hem vist a la pantalla, que ploraven emocionats al veure la Emma Watson dedicar el
de tota
premi
manera,
a Millie.
Hauríem de pensar, si ella ho hagués dedicat a un gos, ja no ens semblaria tan estrany.
Ara! Exacte, però com és un hàmster... Ai, en Jordi Costa...
Bridgestone Street hasn't just been a workplace for me. It's been the place that I grew up. It's been a surrogate family, really. And a sweet but slightly morbid example of this is when on the first Harry Potter film, my onset hamster, Millie, had a heart attack. And... didn't quite make it. So the set decorators built a small mahogany-sized hamster coffin.
Ella explica que, emocionada, se li talla la veu, que mentre estaven en el rodatge de Harry Potter, el seu Millie, el seu hàmster, va tenir un atac de cor i que va morir. i com els companys del set de rodatge li van fer una espècie com d'urna per poder depositar el cadàver d'Emili, no? Hi havia gent que reia, fixa't tu, hi havia gent que reia, però somreia perquè es pensaven que potser el que estava explicant ella era una aventura, fins que se n'adonen per la cara de l'Emma Watson i per la manera com plora,
pel seu to, sí,
de que Emily efectivament va existir i que va morir en ple rodatge de Harry Potter. No?
I hem de veure com, bueno, estem parlant d'una altra cultura, als Estats Units, que tot el tema de l'animal de companyia ha evolucionat molt.
Moltíssim, sí.
Molt, tot i que, sí, és veritat, es gasten 45 milions de dòlars anualment en manteniments d'animal de companyia, però per altra banda hem de pensar que sacrifiquen gairebé 3 milions d'animals de companyia perquè són abandonats.
Uh-huh. Sí, sí,
que és la cara i la creu, sí, sempre d'aquesta societat
americà,
que tenim,
sí,
allà,
sí,
com,
sí,
un exemple, i de vegades hem de revisar-ho una,
sí,
mica.
Sí,
no?
Posar les coses allà.
Però el que sí hem de pensar és que el que hi ha és un respecte cap a aquest vincle que hi ha cap a un animal. I que aquesta persona, quan l'Emily Watson, quan se li va morir el seu hàmster durant el rodatge, que la resta de companys li fessin un fèretre, li fessin una cerimònia, tot això està dient, bueno, respectem aquest vincle i aquesta pèrdua que estàs tenint tu. I aquest és el punt on hauríem d'intentar arribar a entendre que, tot i que a uns o altres no ens sembli o no li pugui semblar, no és el meu cas, no li pugui semblar algú lògic que hi hagi aquest vincle, que ho respecti.
No, mira, i tornem al mateix, el gos...
I que ho entengui,
la...
el suport, clar, que està donant emocionalment, i que això, al final, és un benefici social.
Clar, el gos de l'infermera de l'Èbola als Estats Units, aquell gos que estava cuidat fantàsticament bé, amb,
sí,
música,
sí,
de Vivaldi,
sí,
mentre se'l tractaven...
S'han retrobat,
i ha estat molt emotiu, i a més ho van fer en directe gairebé el moment en el qual el van retrobar, van passar-ho en directe per la televisió pública americana, atenció, per l'ABC. El que és més curiós és que el màxim responsable del healthcare americà va dir, escolti, jo cuida bé d'aquest gos perquè sabem que per vostè és important. Això que exactament ara tocaves de dir, no? Perquè sabem que per vostè és important.
I hem d'arribar a aquest punt d'entendre
de
i per
normalitat.
Això de normalitzar-ho i d'entendre que la gent que té problemes per poder cuidar dels seus animals necessiten també aquest suport i, per exemple, el Banc d'Aliments és
sí,
una iniciativa social que ens està demostrant que estem caminant en la direcció de respectar aquesta tinença i aquest vincle cap als animals de companyia.
Només 2 minuts i arribarem al punt just d'un quart d'una del migdia, però no tothom té la mateixa capacitat d'empatia, ni la mateixa pietat, ni el mateix bon tracte cap als animals. Les imatges que va publicar La Vanguardia venien directament des d'Andalusia i a mi em van frapar. El CEPRONA de la Guàrdia Civil de Sevilla va imputar... qui sigui, no direm ni una persona, perquè a mi em sembla impresentable, un ésser viu que tenia 29 cavalls en estat d'extrema desnutrició i morint-se literalment de gana, no? Era la zona de Tablada, a Sevilla. Bé, doncs aquesta persona l'han imputat afortunadament i els veterinaris del zoo sanitari de l'Ajuntament de Sevilla van comprovar in situ com estaven aquests cavalls. Jo els estalvio, o no els convido en aquest cas que vegin les imatges perquè són molt dures.
No, però això està passant també a les nostres terres i està passant a tot Espanya. Novament, la situació de crisi ha fet que adquisicions que s'havien fet d'animals, com cavalls, per dur a terme una hípica o algun tipus de negoci, després no han funcionat perquè la crisi els ha afectat i, clar, no tenen calés per cuidar d'aquests animals i aquests animals acaben abandonats, maltractats... I està passant a tot arreu. Això ha fet que, novament, hi ha iniciatives de la nostra societat per intentar compensar aquest problema i s'han creat molts refugis per acollir aquests cavalls, perquè està convertint-se en un problema molt comú i molt freqüent, aquest abandonament i negligència cap a la cura d'aquests animals, perquè eren, en un principi, la base d'un negoci i no considerats com... un ésser viu, animal, tal, que no vol dir que tothom que es dediqui a aquest negoci.
No, en absolut.
Però sí que per algunes persones sí.
Uh-huh.
I per això, per sort, hi ha iniciatives en aquest sentit també de refugis de cavalls a dia d'avui. Però, com podem pensar, si ja és difícil tirar endavant un refugi per gossos i gats, perquè suposa una despesa econòmica fortíssima, imagineu-vos el que pot suposar intentar tirar endavant un refugi per acollir cavalls abandonats i en molt mal estat, que també vol dir una atenció veterinària extra, una dedicació en el, per tirar endavant aquests animals i per cuidar-los.
Clar, no és fàcil, no, en absolut, perquè són 29 cavalls, cavalls que, evidentment, tenen una alimentació molt concreta i que...
I que, a més a més, estan en mal estat, amb el qual no és simplement tenir-ne cura...
Sinó tractar-los bé i cuidar-los i recuperar-los, òbviament.
Sí.
Paula, moltíssimes gràcies, com sempre, per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
La setmana vinent parlarem de molts altres temes. Sí. Per exemple, la Carme ens ha ajudat a buscar un tema amb la Paula. Ella i jo sempre ens posem en contacte aquesta setmana a veure amb què els pot meravellar instruir la Paula, que sempre ens dona moltíssima informació amb els nostres animals. Bé, doncs la Carme ens ha donat una molt bona idea, i tu també, Paula, el fet de què fem amb els animals que ens sobreviuen, perquè viuran més anys que nosaltres, segur. Les tortugues o els lloros. Què fem amb aquests animals? En podem parlar la setmana vinent, si et sembla.
Sí. Encantada.
I recordin que fins al 15 de desembre tenen temps de fer inscripció per un postgrau que té la seriositat de la Paula Calvo, dirigit pel doctor Bulbena, amb grans noms de la psiquiatria com el doctor Víctor Pérez Sola i molts altres, que faran possible aquest postgrau que al llarg de tot l'any 2015, ja a la fi, gràcies a la Paula, al doctor Bulbena i molts altres...
I el doctor Fatjó,
que és el director
Fatjó,
de la càtedra. De la càtedra Affinity, bé, doncs han aconseguit que s'entengui que des d'un punt de vista universitari, des d'un punt de vista de docència universitària, és bàsic i fonamental aquesta unió entre animals i qualitat de vida. Mascotes i qualitat de vida.
És el primer postgrau en antrozoologia de tot l'estat espanyol.
De tot l'estat espanyol, eh?
Però hem de pensar que a la resta del món ja n'hi ha molts universitaris. I aquí calia fer aquest pas.
Doncs nosaltres hem estat els primers, els catalans. Gràcies, Paula. Fins ara.
A vosaltres.
Un quart i dos d'una. La Paula Calvo, que se'n va, i la Sandra Bruna, que arriba. Això és un no parar. No parar. És com el camarat dels germans Marx, però en versió radiofònica.
Amics i coneguts, amb Sílvia Tarragona, a Ràdio 4.
Tenim moltíssimes imatges al cap, tot i que nosaltres aquí a la ràdio, a Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya, Amics i Coneguts, treballem amb les paraules. Però segur que vostès tenen la foto finish del militar que va acabar amb la vida d'Osama Bin Laden. De fet, la cadena nord-americana Fox havia d'oferir un reportatge i una entrevista a aquest SEAL. Al final, la premsa nord-americana va filtrar la cara, el cos, els cabells i també, per què no dir-ho, la manera de ser d'en Robert, d'aquest militar d'alta graduació. I és clar, el que ell va fer fa que, sense cap mena de dubte, sigui, per dir-ho d'alguna manera, el moment informatiu des d'un punt de vista internacional, no només de la setmana, sinó que m'atreviria a dir també de l'any, de tota aquesta temporada. Però, és clar, la Sandra Bruna, ja saben que, com sempre, seguint, obsessionada amb l'actualitat com nosaltres, el que ha fet ha estat buscar un llibre que estigui relacionat amb aquesta foto que tots hem vist als mitjans de comunicació. Sandra Bruna, bon dia.
Bon dia.
Avui conflicte bèl·lic,
Avui conflicte bèl·lic. Hem intentat això, agafar aquestes de les notícies de la setmana una miqueta, i bueno, jo són d'aquelles coses que em pregunto sempre, notícies de guerres, del proper Orient, del lejano Oriente, que diuen por ahí, no? I llavors dius, escolta, per què aquesta gent sempre té un conflicte, sempre està en guerra, per què estan sempre lluitant? I molta gent no et sap contestar d'on ve l'arrel del conflicte, perquè ja fa tant de temps que estan sempre en lluita que no saps si encadenen guerres o què passa, no? Doncs m'ha arribat un llibre de Ciruela que m'ha semblat superinteressant, que es titula Expediente Bagdad, escrit per Joan Cañete i Eugenio García, i és un original amb una investigació criminal. És novel·la, Les seves conseqüències ens les expliquen, ens expliquen a l'origen i algunes claus per entendre justament la situació actual del que diuen és el Oriente Próximo, no? Però és una novel·la que barreja magistralment la trama policiaca amb els acontejaments històrics d'Iraq. Els escriu molt bé al Bagdad del 2003, justament els dies anteriors a la caiguda del règim de Hussein, i aconsegueixen atrapar el lector sense pietat des de la primera pàgina.
Que bé, que bé.
La veritat és que és una novel·la que jo creia, estava una mica escèptica, t'ho haig de dir, l'únic que Ciruela realment és un segell que m'encanta i normalment sempre el que publica m'agrada molt, i vaig dir, escolta, si me'l recomanen serà per alguna cosa, i jo crec que val molt la pena llegir per entendre realment què passa en aquests països.
Doncs Expediente Bagdad és una molt bona proposta de cara a aquest cap de setmana. També saben que no sé si coincidint amb la imatge d'aquest SEAL, d'aquest militar d'alta graduació nord-americà, la Mònica Bernabé i en Gervasio Sánchez, dos fotoperiodistes de raça que han estat a llocs de conflicte, van ser aquí a la ciutat de Barcelona, al Palau Robert, oferint una xerrada que va ser una lliçó d'informació veraç i contrastada. Així doncs que un bon aperitiu pot ser aquest Expediente Bagdad, Sandra. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Demà hi tornem. Ja saben vostès que, com els he anat avisant des de les 9 del matí que han començat, avui el nostre programa, tant avui com demà, serà una mica més express perquè la informació mana. Però demà la Sandra Bruna, com no pot ser d'una altra manera, ens recomanarà algun llibre per anar fent boca. Gràcies, Sandra.
A vosaltres. Fins demà.
Fins demà. Jo estic molt nerviosa. Jo estic nerviosíssima.
Per què?
Juan Carlos Ortega, amic.
¿Pero por qué estás nerviosa?
Hombre, pues porque estoy nerviosa.
¿Pero por qué?
Primero porque estás tú a mi lado.
No, pero eso me lo dices para quedar bien. Tú estás nerviosa por otra persona.
Hombre, estoy nerviosa porque yo creo que me dedico a esto gracias a él. Porque me escapaba de la facultad para escucharle.
¿Tenemos a Hermida al teléfono?
No, si es que estoy muy nerviosa. Tenemos a... El mestre Cerdà al telèfon, no m'ho puc creure. Mestre, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Bon dia, moltíssimes gràcies.
Sí, aquí estic. En carne y hueso.
En carne y hueso, moltíssimes
Silvia
gràcies.
Silvia sempre lo dice, y es cierto, me lo ha dicho muchas veces, que se dedica a esto por ti.
Sí.
O sea, vaya responsabilidad,
sí,
¿eh?
És veritat.
Vaya putada, pobre.
No! No, que va. Que va, Xavi, és un autèntic luxe i un autèntic ple. Escolteu, i luxe i ple, veure's els dos a El Montaje, a la sala B de Luz de Gas, que hi han d'anar, que no s'ho poden perdre, que de fet els dos primers oients que truquin ara mateix al 900-454-455, telèfon gratuït de Ràdio 4, podran anar-hi.
Guai.
I és un montaje absolutamente maravilloso. Y me dejó muy, muy sorprendida, Ortega.
¿Gustóte?
Me gustó, gustóme, y aparte de gustóme y gustarme, me dio mucho que pensar.
Ah, bueno.
Que no sé si és el que queréis, perquè, clar, diu el mestre que això de fer pensar no sé si és el que voleu aconseguir amb l'obra,
no.
Xavier.
No.
Doncs
no.
A mi ho vau fer perquè sóc rara.
No, pensar no. Riure, sí.
Home, riure també.
Passar-s'ho bé, sí.
També.
Però jo trobo que la definició perfecta d'aquesta hora i 10 minuts que fem els dimecres allà és que és una cosa poca solta, eh?
Sí, jo crec que és la definició.
Bé, però
no sabeu... té definició el castellà, a més, és una cosa que... Però m'agrada molt que sigui poca solta i que la gent, des que comença fins que s'acaba, estigui amb un somrís o rient directament. És una satisfacció immensa.
Clar, però saps què passa, Xavier? Li deia també l'Ortega l'altre dia. En aquests moments, vivint tot el que estem vivint, passant tot el que està passant, o t'ho prens tot des d'un punt de vista poca solta, i quan ets allà a la sala de Luz de Gas al llarg d'aquesta hora i 10 minuts, escoltes les veus, veus els muntatges, veus les picabaralles, les converses entre el Cerdà i l'Ortega, i penses que forma part d'un món surrealista en el qual estem vivint, o aleshores no tirem endavant. Per això et deia que em va fer que pensar. Perquè al cap i a la fi el que veiem a l'escenari és el que passa a la vida.
Sí, però també he de dir una cosa. Les persones que estan tristes saldrán tristes igualmente, del espectáculo. O sea, hay que decirlo.
No es verdad, Ortega.
No, en cuanto se vayan.
Ah, bueno, eso sí.
En su casa ya. O sea, garantizamos esa hora y cuarto, no más.
Por ejemplo, tú estás igual antes de empezar que cuando acabas. Que, es decir, la gente pensativa y meditabunda, sí.
Exacto.
No cambiará.
No.
Es una gracia mágica, freudiana. Ahora... que se pasa un buen rato.
No,
y
eso
y además
sí.
Haciéndolo, ¿eh? Sobre todo, a mí lo que me agrada es disfrutar de estar a l'escenari i de fer passar una estona agradable a la gent. Això és un tòpic que sempre sento dir quan es parla d'un espectacle.
Però és veritat, també.
Però per al Juan Carlos i per mi és una sorpresa.
Per què és una sorpresa, Xavier?
Perquè sí, perquè no havíem... Perquè, home, nosaltres hem fet molta ràdio, molta...
Home, i tant.
Fa 25 anys o que sí que ens coneixem. I hem fet molta... El programa, jo, quan feia Cròniques, tenia publicada nit en allà. Vull dir que, en canvi, sortir, sense res, sense fer un programa, sinó... Jo només faig l'espàrring, eh? Aquí és l'univers del Juan Carlos.
No, però no fas l'espàrring, perdona. I no és l'amor profund que et sento i et professo, i perdona, ja sé que no és el que voldries a la vida, perquè, clar, un amor meu ja pots comptar, però no és l'amor profund que et professo i la meva admiració absoluta, sinó el fet de que vosaltres dos sembla que no feu res, però ho feu tot. A mi, saps què em va recordar quan vaig estar veient-vos? Ara ja em retirarà l'amistat per tota la vida.
No, a veure.
Vaig recordar la primera vegada que vaig veure els Manhattan Transfer. És a dir, vaig anar a veure els Manhattan Transfer i em va donar la sensació que aquells senyors cantaven tan bé com si fessin un nou Ferrat. I era dificilíssim el que fan habitualment els Manhattan Transfer. I ells, és a dir, l'Ortega i en Cerdà, ho fan com si no fessin res. I és complicadíssim el que fan, perquè es coneixen, perquè s'escolten, perquè es donen pas, perquè no es trepitgen, perquè es respecten, perquè s'admiren i perquè et donen que pensar. Ja sé que no és el que voleu, però a mi, que sóc rara... Y de Shep, la radiofónica de Ansardá, va a dar una casa sensación.
Un compañero técnico de aquí de la casa, Santi, me decía ahora mismo, que fue a vernos el pasado miércoles, dice, ostras, ¿me recordasteis a la extraña pareja? Dice, Jack Lemmon y Walter Matthau.
¡Qué bo!
Me ha gustado mucho. Dice, Sardá es Walter Matthau y tú Jack Lemmon.
No, no es verdad.
Me
yo
gustó. Sí, sí. Está
yo
muy
soy,
bien.
Yo soy el optimista, pero sí, sí. Soy más alto, parezco el Matthau.
Sí, claro.
Pero Jack Lemmon aquí es el... El que eres tú es el pesimista.
Sí, sí, sí.
El que habla de la muerte, el que habla de cuánta gente muere cada día en el planeta Tierra, unas cosas...
Sí, y lo que es sorprendente es que el otro día decimos, oye, muere gente cada día, el ritmo al que muere la gente es este, y la gente reía, y decimos, pero ¿por qué estáis riendo? Si estamos diciendo que vais a morir todos, ¿no?
Però això passa quan estàs veient una pel·lícula que la gent del costat riu quan tu estàs plorant i dius, o tu ets l'estrany, o la gent no està en aquest món. A més, vosaltres mireu contínuament al públic, això és de molt agrair, Xavier. És a dir, jo suposo que us ho passeu molt bé, vosaltres dos, però també veient la reacció del públic, perquè a partir de la reacció del públic...
Tota l'estona mirant el públic, eh?
Clar, per això t'ho dic, aleshores la temperatura de l'espectacle, d'aquest muntatge, va increixent depenent del públic que tingueu, no?
Sí, però és que, de moment, en públic només ho hem fet dos dimecres.
Sí, sí, sí.
Però la reacció ha sigut idèntica, és a dir... És una satisfacció, insisteixo. És a dir, ara ja tinc clar que qui vingui s'ho passarà bé, perquè és que la gent amb la que parlem són els personatges del Juan Carlos. I aleshores hi ha una... És un esbojarrament. Esclar, estem parlant amb personatges ideats d'aquest univers Juan Carlos Ortega.
Pero también está el señor Casamayor, por ejemplo.
Por ejemplo.
Que eso
dice
es...
que no hagas voces.
Que me dice que no haga voces.
Que sí. Digo, mira, pobre Sardá, de hacer voces, ha quedado mal. Ha quedado federalista.
Ha quedado federalista. Lo que decías, Silvia, de mirar al público, eso es una cosa que yo he tenido que aprender, porque yo tenía tendencia a mirarle a él y durante los ensayos...
No, yo miraba el cap todo el rato.
Y sí, durante los ensayos me decía, me cogía la cabeza y me giraba al público. Y me decía, cuando estrenemos, y dices, si no miras al público, te giraré la cabeza, ¿eh?
Como la niña del exorcista.
Como el niño del exorcista.
Nosotros hemos de estar hablando, pero mirando endavant.
Claro, siempre endavant, siempre endavant.
Porque si no, ya un sector de gente que no os veo.
Clar. Hi ha una cosa molt bona, l'altre dia llegia... Jo de tant en tant llegeixo el que dius, ja. Estàs davant d'una malalta d'en Cerdà, eh? Perdona, Xavier. I deia en Cerdà una cosa que m'agrada molt. Jo a aquestes altures hago lo que quiero. Aleshores, com a aquestes altures el mestre fa el que vol, anar-lo a veure fent el que vol al muntatge és recuperar i, a més, agrair-li, i perdona, que ara m'emociono, agrair-li en Cerdà tots els anys de ràdio, de televisió, d'honestetat davant d'una càmera, d'honestetat davant d'un micròfon que ens ha ensenyat i que alguns intentem no oblidar per continuar en aquest ofici.
Oh.
És que és així, eh?
Ah, molt bé. Dale, 50 euros, Juan Carlos.
Ara se los doy.
Moltíssimes gràcies.
Estàs invitada, ara voy a hacer promoción, estàs invitada, Silvia, a volver a vernos cualquier miércoles a las 9 de la noche en la sala B de Luz de Gas.
Molt bé. I vostès tenen l'obligació, si no estaran en pecat mortal, que és una cosa que el senyor Casamajor ja els hi diria, estaran en pecat mortal de no disfrutar, gaudir i riure amb aquest El Montaje a la sala B de Luz de Gas. Xavier, moltíssimes gràcies pel detall.
Gràcies a vosaltres, eh?
Gràcies.
Un beso.
Una abraçada i salut. Fins dimecres.
Adéu.
Adéu a tothom.
Adéu. Juan Carlos, gracias.
Gracias a ti por permitirme hablar de la obra nuestra, hombre.
Por favor, si es que el montaje con Sardà, con Ortega en la sala B de Luz de Gas, amb oients al nostre programa, que aniran de franc. Però què ens ha passat avui? És fantàstic.
Pues mira, nos hemos enamorado. Nos ha pasado esto, Silvia.
A veces tantos años
y de repente dice, hoy ha pasado.
I, a més, una de les coses que li volia dir a Ortega, que passa que amb el Sardà ja no he tingut temps, són una mica com el Dean Martin als Rat Packs. No tenemos más tiempo, Ortega, gracias.
Oye, gracias a ti, de verdad, un besito.
Ara escoltem el jutge. Fins ara, adéu-siau.